soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Torque Lab.
Tercera connexió de la tarda amb Lío, Marta Carreras, Sony Anderson i Ricard Torquemada. Bona tarda.
Bona tarda.
Ricard, abans d'entrar en matèria, avui estem fent una enquesta als nostres oients, sí. I també vull saber el teu parer. Amb què vas vibrar més? Amb la victòria del Girona al Bernabéu o amb la final de la Copa del Rei de bàsquet?
La meva resposta és molt fàcil, perquè és amb la final de Copa de bàsquet, perquè és que el partit del Madrid-Girona el vaig veure en diferit a les 4 de la tarda.
I no vas vibrar.
I home, ja sabia com havien quedat. I per tant vaig vibrar quan vaig saber el resultat, però no va tenir ni punt de comparació amb com vaig seguir la final de bàsquet. T'he de dir que feia temps que no seguia una final de bàsquet. Bé, que feia temps que no vivia el bàsquet com l'he viscut en aquesta copa, perquè el partit de divendres de la Penya i l'exhibició de la Provítola també feia temps que no m'ho passava tan bé. Vull dir que
ha estat una copa especial. És un dels millors jugadors de l'any.
Sí, ho vaig pensar més, que va ser el punt d'inflexió, eh?
Home, des d'allà...
A partir d'aleshores van arribar les exhibicions.
Sí. Una exhibició brutal a la Copa.
Sí.
Bé.
A mi m'interessa molt l'opinió de Torquemada respecte Aviam. A aquesta final de Copa.
Sí?
Ricard, va mereixer el Barça aquest títol de Copa?
No sé, és que no sé què. El verb aquest cada cop sé menys què vol dir. El que he tret la conclusió, que injustícia és igual a justícia, no?
Clar.
Sí, aquesta és la sensació. Clarament. Que... Això va així, sí, sí. No?
Això va així.
Segur que, algú els hi va fer saber als àrbitres.
Una doble equivocació.
És millor, que els àrbitres s'equivoquin dues vegades que
Exacte,
no pas una.
Una per banda.
Que no fos Pessic creuant la pista.
No hi estàs d'acord, Torque? Que,
home,
que el millor que li podia passar en aquesta final és que es tornessin a equivocar?
No, em fa pensar. O sigui, des del punt de vista, diríem, emocional, evidentment, perquè em va saber molt greu que una jugada tan clara com la de Singleton espatllés aquella meravella, però després em fa dubtar la sensació aquesta de que preferim que els hàbitats s'equivoquin dues vegades que no pas una.
Mira,
però vaja, és filosofia, això.
Sentint els jugadors del Madrid parlant de robatori, em fan pensar en aquella dita popular de qui en roba el ladrón, no?
Tien anys de perdó.
Ja està.
Bé,
jo també tinc, abans d'entrar al Torque Lab, ja posats a fer, és que m'he quedat molt impactat amb la Loto Chingu i amb la naturalitat amb la qual heu assumit que Borda i Polo han dit Coutinho d'interior.
No.
I aleshores com que ho heu acceptat amb tanta naturalitat i estic com molt impactat...
Jo estic consternat, també.
Després de la final de Copa, és probablement l'impacte més gran que he rebut en les pròximes hores, simplement perquè hi han coincidit i perquè hi ha hagut una pregunta també a la sala de premsa. És com si sobrevolés aquesta idea i volia saber per què han dit Coutinho.
Jo perquè aquest any Valverde a cada partit important, o gairebé cada partit important, ens ha anat sorprenent. I s'ha tret una carta de la màniga que ningú majoritàriament esperava i a més li ha sortit bé, com va fer en el seu dia, el dia de l'entrada d'Artur al camp del Tottenham, per exemple, el dia
sí,
Rafinha contra el Real Madrid. Ha anat fent coses que ningú estaven previstes.
Però no estaven al guió.
Sí, i li ha sortit bé. I a més, sempre amb un punt ofensiu, que sempre el tirem de conservador, i en aquests partits doncs, ha fet un pas endavant. Demà és un partit per fer un pas endavant. A nivell d'equip, a nivell de tècnic, a nivell de tots. I què seria el pas endavant? No tens Artur. Qui pot fer aquesta funció? Doncs potser la pot fer Coutinho. I jugues, sumes a Coutinho, els tres de davant, a Suárez, Messi, Dembélé, i vas a guanyar el partit i a dir a la Champions que ets aquí per guanyar-la.
Jo et compromès la teoria posterior del viatge de Bagué i Sergi Roberto al mig del camp amb 4-4-2.
Però això no m'ha preguntat Torquemada.
No, m'ha anat bé la reflexió, Edu, perquè necessitava respostes. I perquè a vegades són aquelles cançons que sents de fons i veus que de cop i volta... un dia com demà, que fa la sensació que que has d'anar sobre segur, apareix aquesta possibilitat o una altra i agafa, i va agafant força i no saps ben bé per què. I com que, a més, el Costa i la Gelma ho han acceptat amb tanta naturalitat, he pensat, potser m'he perdut alguna cosa.
Bàsicament jo. Perquè justament ho havia sentit alguns dies d'algunes teories i com
sobre,
que li han preguntat... Sí, com que li han preguntat a Valverde, sí, sí, he assumit que hi havia aquesta possibilitat i per sí, això sí, ho he donat sí, per bo. Sí. De tota manera, és que m'havia passat desapercebut abans i no vull que em passi ara. Costa, quan dieu que Sergi Roberto passi al mig del camp, us referiu que el sacrificat sigui Dembélé?
No, Arturo Vidal.
Un dels tres, un dels tres del mig camp.
4-4-2. 4-4-2, vull dir en línia, amb Dembélé tancant per l'esquerra.
Ah, val, d'acord, d'acord.
Un dels tres del mig.
Com un dels tres interiors.
Sí, Sergi... No, no, és que si juga Sergi Roberto, jo crec que és per fer el mateix que ja ha fet en altres moments de la temporada, que Sergi Roberto sigui l'home que tanqui la doble pivot amb Rakitic i Busquets,
val.
I Sergi Roberto tanca en una banda. Si no, no li acabo de trobar gaire sentit, però mira, ho lligaré amb el Torquelab d'avui, sí, que va de la possibilitat que l'Olympique de Lió jugui amb defensa de 3 i 2 carrilers, que és el dibuix que majoritàriament havia fet a l'inici de temporada i que ara, diguem, que no fa tan regularment. Aquest tema no tindria més si no fos perquè el Jaume Ramon a la TDT de dissabte va deixar anar una dada que a mi em va semblar demolidora. Les 4 derrotes del Barça aquesta temporada són jugant contra defenses de 3. És veritat que n'hi ha dues que les hauríem de
posar
en asterís perquè són les derrotes de Copa al camp del Llevant i al camp del Sevilla, però n'hi ha dues més de Lliga, al camp del Leganés i al camp del Betis. I de la resta, el balanç dels 13 partits contra equips amb defensa de 3 o de 5, com voleu dir-li, 4 derrotes, un empat i 8 victòries, que està bastant lluny del que és la trajectòria normal o la regularitat normal de l'equip. Avui a Valverde li han preguntat per aquesta qüestió i em sembla que no ho ha comprat o no li ha fet gaire gràcia.
Bueno, es una pregunta repetida, que yo creo que por repetida, al final cuando te la repiten muchas veces la gente se la graba creyendo. Pero bueno, hace quizá un año y medio, un año, pues los equipos no jugaban tanto con tres centrales, entonces cada vez que juegas con un equipo con tres, pues parece que te podía descolocar un poco. Pero actualmente ahora mismo muchos equipos juegan con tres en nuestra liga y el otro día jugamos con el Atleti de Bilbao con cuatro, que juega con cuatro defensas, empatamos con el Valencia que juega con cuatro, al Bayern le ganamos que juega con cinco, al Sevilla juega con cinco, hicimos un 6-1, en fin, estamos preparados para todo, evidentemente, de la misma manera que supongo que ellos también lo están.
Ricard, Valverde li treu importància a la dada i a les dificultats de l'equip per jugar contra aquest tipus de defenses i estàs d'acord?
Jo crec que el Barça està preparat per jugar contra les dues maneres de fer i crec que fa bé Valverde de no estigmatitzar, diríem, d'alguna manera el Barça contra defenses de 5, perquè, a més, és una tendència al món del futbol i, clar, com diu ell, cada cop al final ens ho acabarem creient. Tot dit això, jo preferiria tenir al davant un equip que no defensi amb tres centrals. Crec que incomoda una mica equips tant com el Barça on diríem que té un comportament com molt assimilat, no? Que aquesta temporada sobretot, els últims anys no contempla tant els matisos. Jo, Guardiola sempre deia que equips de 4-3-3 sempre era un problema ajustar sobretot des del punt de vista de la pressió equips que juguen amb tres centrals i dos carrilers. Per tant, hi hauria dues lectures. Primer, la defensiva. Clar, al Barça li agrada ara defensar amb el 4-4-2 per alliberar Messi i fer aquesta línia de 4 que deies tu amb Dembélé tancant.
Per això deia que ho lligo amb demà, perquè això de Sergi Roberto fent de quart migcampista em quadra amb la voluntat de tancar dos carrilers. No sé si el Lió ho farà, però tindria sentit.
Sí, sí, el que passa és que el que el Barça hauria de fer, jo crec, en aquest cas, és ajustar bé com pressionarà, perquè si hi ha tres centrals d'entrada, Messi i Suárez, sempre estan dos contra tres i l'Olímpic té una sortida neta. És a dir, el Barça hauria de veure si Messi i Suárez són dos dels que van contra els centrals, qui els acompanya, qui salta i com ajusten, com dius, els carrilers. I si els carrilers els agafen els laterals, aleshores que els migcampistes es quedin amb els mitjos. O sigui, ajustar això és imprescindible, perquè el Barça se senti còmode en la pressió, i aquest és un matís diferent respecte al que fa actualment el Barça. La idea del 4-4-2 defensiu funciona molt bé, sobretot quan el rival juga amb 4. Per què? Perquè Messi i Suárez van contra els dos centrals, i això ja genera un problema al rival, perquè cap dels dos centrals té una sortida clara, i si el Barça recupera una pilota té igualtat numèrica. Per tant, contra tres centrals el Barça ha d'ajustar i ha de decidir si Dembélé va sobre l'altre central, si els laterals que diríem que s'encarreguen dels carrilers i si els migcampistes es queden amb els migcampistes, depenent també de com organitzi el migcamp el rival. Però a nivell ofensiu, sobretot, Jordi, respecte al que va passar l'altre dia contra el Valladolid...
Mira, espera't un segon.
Molt bé.
Sergio explicant per què el Valladolid va jugar amb defensa de 5 al Camp Nou, que no és ben bé habitual.
Y lo que buscamos con la línea de 5 es sobre todo que los extremos del Barça que parten de fuera y se incorporan por dentro en el interior se encontraran con nuestro tercer central, ¿no? Y que las centrales de Jordi Alba y de Sergi Roberto pues fueran menos ocasionales o se encontraran con nuestro lateral.
Vaja, es passi per dins i intentar deixar uns contra uns per fora.
És que tal com ho va explicar, ho va fer. Sí, o sigui, sí. I aquest és un gran problema si el Barça no l'interpreta. Per què? Perquè els tres centrals que jugant amb el Barça amb extrems per dintre, com jugant Messi i Dembélé, de cop i volta és un 3 contra 3 claríssim. I els dos carrilers el que fan és aturar les aparicions dels laterals que, com va dir Koeman un dia, els laterals són els extrems del futbol actual. Per tant, el Barça no té cap superioritat numèrica d'inici, ni jugant amb els tres davanters ni amb els dos laterals, perquè de cop i volta allò es converteix en un 5 contra 5. I aquí és on el Barça d'això ha de fugir. O sigui, el que el Barça no pot acceptar és que el rival els fixi en un contra un i que, per tant, hi hagi situacions tan reconeixibles com aquestes. I això obliga a que hi hagi molts moviments sense pilota i que els davanters trenquin molt en desmarcades. Sobretot desmarcades de dintre cap a fora. Importantíssimes contra defenses de 5. No li demanarem a Messi, però li demanarem a Dembélé que quan el Barça tingui la pilota i sobretot a la banda esquerra, Dembélé trenqui a l'esquena del lateral, perquè això obliga que un central o va amb ell i aleshores genera un espai molt gran a la zona frontal, que és on el Barça pot marcar diferències, o si no hi va, Dembélé té una possibilitat per encarar des de la banda. El mateix Suárez a l'altra banda, trencar sobre l'esquena de l'altre central de l'esquerra, però també de dintre cap a fora. O sigui, aquestes desmarcades són molt importants perquè el que el Barça ha de buscar és amplitud. Si els dos jugadors que acompanyen Messi continuen molt estàtics, com l'altre dia Boateng i Dembélé per dintre, els tres centrals del Valladolid viuen molt tranquils i els laterals no poden sorprendre. En el moment que hi ha una desmarcada de dintre cap a fora, o un carriler torna o un central s'obre i, per tant, o generes una amplitud o generes una superioritat numèrica perquè el lateral queda alliberat. Tots aquests moviments són absolutament imprescindibles, però s'ha d'interpretar que hi ha una defensa de 3 perquè, si no, contra una defensa de 4, aquests moviments són més antinaturals o no són tan productius. És a dir, que els matisos s'han d'ajustar. El Barça, però, aquesta lliçó se la sap, que no ho fes l'altre dia no vol dir que ara jo estigui descobrint la sopa d'all, Però ho has de tenir al cap. Has de veure qui hi ha al davant, has de veure també quins migcampistes tens i quines responsabilitats poden assumir, l'arribada de la segona línia quan aconsegueixes obrir els centrals, bé, una sèrie de mecanismes que són diferents. Jo, Jordi, gairebé estic convençut que Genesio demà torna als tres centrals. Vaja, Josip de Lió, i hagués anat al Camp Nou a veure el partit del Valladolid i és un dibuix que, a més, l'Olímpic ha utilitzat i, a més, no hi ha Fekir, que és el jugador que a vegades permet que juguin tres davanters, tres mitges puntes per darrere del davanter i que obliguen gairebé a jugar amb línia de 4, és que li surten els números, Aouar i Ndombele i un altre migcampista, que podria ser Tuzar, que és el mig centre defensiu, i deixar Memphis Depay i Traoré, o Memphis Depay i Moussa Dembélé com els dos davanters amb absoluta llibertat.
Doncs demà aprofundirem en aquest Olímpic de Lió, rival del Barça a l'anada dels vuitens de final, però en la línia de la recepta que han seguit algun dels equips que han posat problemes al Barça aquesta temporada, el Ricard ja ens avança que Genesio demà ens plantarà una defensa de 3 o de 5. Ricard, demà ho ampliem. Una abraçada, gràcies.
A vosaltres, adeu.